Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, eixos de felicitat.
Hola, bona tarda Catalunya, Andorra, salut i felicitat per tothom. És divendres i passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Com cada divendres, ens reunim un equip de persones per fer repàs als temes més actuals i conèixer tècniques i eines que ens puguin ajudar a viure el present d'una manera més plena i activa. Aquest programa és un projecte de vivències i experiències dedicat a les persones que volen millorar definitivament la seva forma de viure. També coneixerem tècniques i exercicis que ens ajudaran a millorar i viure la vida tal com nosaltres hem decidit. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa amb moltes eines de que ben segur ens ajudaran a apropar-nos més a la felicitat. Per començar, veurem què definim com felicitat? Per què costa tant lograr la felicitat? I moltes preguntes més. Per contestar-les, avui, com sempre, ens acompanya i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilajosana. Ell és doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social. Pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Jordi, de nou, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, com estem?
Molt bé, molt bé. Feliços i contents, com sempre dius. Això t'ho he copiat. Ho haig de reconèixer que t'ho he copiat. Hi ha coses que copio i no ho dic d'aquí un cop, perquè aquestes les reconec. Bé, doncs, portes alguna eina, algun instrument, alguna cosa perquè puguem relaxar-nos avui, de nou?
Sí, mira, aquest any ha començat, que això ja ho anirem comentant, tenim tot un any per estar comentant.
Sí, senyor.
Hem començat forts.
Sí, no?
Diuen que hi ha un canvi energètic a la Terra,
sí.
Que si l'era Aquari... Si la gent busqueu per xarxes socials, trobareu molta informació. Però la realitat és... Podem entrar en creences, però la realitat és la que és. Jo que cada un s'autoqüestioni com ha passat aquest Nadal, com ens hem sentit. Sense identificar-los amb el problema, sense que el problema sigui una discussió amb un fill o amb un pare, esclar. O el dia de Nadal no ens ha pogut reunir tots,
sí. Sinó
identificar sensacions. I ha sigut un Nadal mogut.
Mogut i tant.
A tal punt, Marc, no sé si recordes fa uns dies, que va haver-hi una gent que va saltar al Capitoli dels Estats Units.
Sí, sí.
I cosa que dius, ho has parlat i dius, això és una pel·lícula, ho veus amb la realitat, dius, com poden passar aquestes coses, no?
Realment estem veient unes coses que, no sé, els nostres pares parlaven de la guerra, aquelles batalletes, però era sempre el mateix, era aquella guerra. Però és que ara nosaltres estem vivint una quantitat d'històries noves i greus, i molt greus.
Sí, sí, i a més, dia a dia.
Sí.
El 2020 ningú es podia imaginar, ara fa un any ningú es podia imaginar,
La
que ens ha caigut amb el Covid.
Mm.
Però és que comencem un any, veiem tot Madrid gelat, o mitja Espanya gelada. Per Nadal, però no aquest nivell. Hi ha un parell, i perdoneu que dic les pesabretos, que entren
sí. En
un Parlament, el més important del món, i munten el Siri que munten.
I tant, amb una...
Per tant, hem començat l'any divertit.
És més cert, i amb una policia que se les té, que és una de les millors, bueno, doncs on estava, no? Vull dir que...
No, és que és evident que va haver-hi un que obri la porta i dir, vagin passant els senyors.
Sí, no? Aquell que les acompanyi... Sí.
Bé, doncs... Jo el que volia proposar avui
sí.
És, diguéssim, com a mètode de relaxació i de sanació de tot allò que tenim dintre, és a dir, quan nosaltres veiem una cosa malament, és que hi ha alguna cosa dintre nosaltres que l'està projectant. Sí. És a dir, si fem una prova simple, jo sense ulleres, ja estic a la terrassa de casa, tinc aquest avantatge,
quina enveja,
que puc fer el programa des de casa, veig fins a un determinat punt. Si fico les ulleres, doncs estic veient el veí que està fent bicicleta.
Clar.
Si em fico les ulleres de sol, doncs possiblement no veuré tres amb un burro.
Clar.
Però cal tenim els nostres filtres. Per tant, el que veiem és algo que nosaltres mateixos projectem.
Ja.
Llavors, el que jo recomano, que és la tècnica o la teràpia del Ho'oponopono, aquesta teràpia hawaiana que hem comentat més d'una vegada,
sí,
serveix no per sanar el conflicte amb l'altra persona que pugui tindre,
sinó el teu...
No. El meu conflicte, clar, perquè jo veig malament a l'altra persona. Sembla complicat, però no ho és. És a dir, si em fico unes ulleres de sol, o l'Ho'oponopono, que diu, treu-te-les.
Clar.
I veuràs les coses com són. Però si les veus, tens unes ulleres de sol que són fosques,
pues
la teva realitat que veuràs que serà fosca.
Esclar.
Els dies de sol anirà molt bé, però la que entres a casa no ven res.
Però ningú t'obliga a portar aquelles ulleres, per tant, te les pots treure.
Exacte. Llavors, l'Ho'oponopono és un mantra molt senzill, que serveix per això, per anar sanant, i per això feia servir en els seus moments, per anar sanant, diguéssim, el per què nosaltres veiem malament les coses. I he repetit quatre paraules molt senzilles, que ràpidament, i no fa falta tampoc, diguéssim, dir-les a morga. És una hora dient, repetint amb calma, quan anem caminant, quan estem esmorzant, en qualsevol moment del dia. I sobretot, és una cosa que sempre recomanem, ser feliços. El cap de setmana és el més fàcil que hi ha. Estem tranquils, podem sortir a passejar, vull dir, per molt que hi hagi restriccions, doncs, si estem bé a casa, doncs, fem coses que li agrada.
Clar,
el problema ve el dilluns, quan anem a treballar, entres a Barcelona, neguit, conflicte amb aquest jefe, conflicte amb el company.
Sí.
Aquest és el moment que hem de fer servir aquestes tècniques de relaxació. El dissabte al dematí, gaudim-lo, passegem, fem el que ens agrada fer. No fa falta meditar el dissabte, ni el diumenge.
Clar.
El dilluns sí, perquè és quan ens venen
les
problemàtiques que tenim.
Clar.
Llavors, és anar repetint aquestes quatre paraules que són molt senzilles. Jo les repeteixo en castellà perquè és com les he après, Marc?
Clar, clar.
Lo siento,
sí.
Perdona, te quiero, gracias. Llavors, aquestes paraules és anar-les repetint i ens les estem repetint a nosaltres mateixos, focalitzant l'atenció en aquell conflicte que tenim. Sigui la relació de parella, sigui la relació amb els nostres pares, sigui la relació amb el director del programa de ràdio, que no m'entén mai, sigui quan vaig a comprar fruita, senteu la fruita tard i què està passant.
Clar,
en qualsevol moment.
I no cal...
l'atenció, i el que estem fent és sanant-nos a nosaltres mateixos.
Cal,
jo no estic sanant el director del programa de Ràdio Estel perquè no m'entén. No,
clar,
no.
Clar.
M'estic sanant a mi perquè jo veig malament allò.
No cal que les diguem en veu alta, no? Vull dir, en el nostre interior ho ha de ser en veu alta.
Sí, hi ha dues o tres maneres. Una, anar-la repetint internament, perquè si les va repetint pel carrer, potser la gent pensa, escolta, què li ha passat al Jordi?
Clar, exacte.
Jo recomano que si ho podeu fer-ho, o a casa, o caminant, repetiu-les en veu alta.
Clar.
Perquè encara són més potents. És a dir,
una
idea quan agafa cos. Quan la pensem, quan l'expliquem, i després quan l'escrivim. Per tant, si solament la pensem,
és maco, això que has dit, és molt maco.
Però si la parlem, ja adquireix més força. I si l'acabem escrivint, acaba adquirint més força. Però són paraules, quan jo dic, lo siento, perdona, te quiero...
Gràcies.
Me l'estic dient a mi mateix, m'estic sanant a mi mateix.
Clar.
És que jo, moltes vegades els alumnes em diuen, ens ho fa repetir quan tenim un conflicte amb altres persones. Jo no li puc dir aquesta persona te quiero, no. És que no li estàs dient aquesta persona te quiero.
És clar.
Estàs dient a tu mateix per sanar la relació que tens amb aquesta persona.
Esclar, perquè el problema el tenim nosaltres.
És tu que tens el conflicte, l'altra persona té el seu conflicte, però tu tens el teu.
Esclar, i tu vols curar el teu, d'ella potser ja li agrada o no vol, o el que sigui. Cadascú hem de procurar per nosaltres.
No, i aquest és un mantra que no fa falta creure i no creure.
Clar.
No és un tema de creences. Jo
no,
sempre practiqueu, i amb les coses més absurdes que tingueu, és que no m'agrada com em deixa la pasta dins la meva parella. Doncs repeteix-te 4 o 5 vegades aquest mantra i veuràs que aquesta sensació d'enojo, d'ansietat, desapareixerà. En temes petits desapareix en 3 o 4 vegades que es repeteixi.
És que són 4 paraules...
Si és un problema més gran, doncs ho tindràs que repetir més vegades. clar,
clar, que són quatre paraules molt profundes, eh? Sentir una cosa que ho sents és important. El demanar perdó és important. T'estimo molt, també. I gràcies, doncs, és reconèixer... En fi, són quatre paraules molt, molt bones, molt ben buscades.
Sí, però jo et pregunto, Marc, quantes vegades t'has aixecat de bon matí, t'has mirat al mirall i t'has dit que t'estimaves?
Sí, sí, sí.
Això amb els homes, amb les dones potser no canvia una mica, però amb els homes, amb la cultura que hem viscut fins fa quatre dies, era impossible un home dir-se si mateix t'estimo. Ja et deien que si tenies una altra tendència sexual, reconeixem-ho. És important dir-te a tu mateix. Ei, t'estimo, m'estimo, m'estimo, t'estimo. Perquè llavors la nostra autoestima puja automàticament. No fa falta ser com el Cristiano Ronaldo, el club de futbol, però sí que és important doncs, reforçar la nostra autoestima, sobretot en els moments que estem vivint ara. Són moments que quan tot es mou, és un moment per estar centrat.
Sí, és cert això, que hi ha un moviment energètic, és cert. Es nota, eh? Es nota.
Bé, doncs... I el tema d'avui quin era?
Bueno, pues avui, què et sembla que parlant d'aquesta... Home, lo siento, perdona, t'estimo, gràcies. Això és feliç, és ser feliç. I bueno, pues la felicitat, què et sembla si parlem de la felicitat? Perquè, clar, jo mateix parlo de la felicitat. Jo mateix m'incloc. Però què és la felicitat? Com la podem definir?
La felicitat és una gran pregunta del milió, no? Molta gent m'ho pregunta.
Ho crec.
Professor, tu que parles com de felicitat, doncs, i també els alumnes nord-americans que tinc a classe, per vostè què és la felicitat? Jo sempre dic el mateix. Hi ha tres escales de felicitat. Una, estar content. Quan jo estic content, per les raons que siguin, perquè estic en família, perquè el Barça ha guanyat, per les raons que siguin, estic content i estic feliç. Però sí. és una felicitat que és donada per un fet. Què passa?
Clar, exacte.
Després hi ha la segona felicitat, que és la felicitat de satisfacció. Em sento satisfet, doncs el fet de que Radio Estel hagi pensat a mi per fer un programa de ràdio, doncs m'aporta un reconeixement, doncs dic, em sento feliç, em sento reconegut.
Clar.
O pel sou que em paga a la universitat, o per la feina que em faig a la universitat. Això provoca satisfacció, i satisfacció igual a felicitat.
Clar.
Després hi ha el tercer esglaó de felicitat, que és la felicitat de la plenitud. Ja. Em sento ple. Em sento un pau a mi mateix. I aquesta felicitat és la que costa més mesurar. Aquí hi ha molta gent que diu, soc feliç. I pot ser ple? Què vol dir això de ser ple? No? Tinc una bona família, tinc una bona feina, faig les coses que m'agraden? No, jo pregunto. Et sents ple? Clar. Llavors aquí ja és com estar enamorat. Vull dir, quan algú em pregunta, estic enamorat? Ja t'has contestat. I una cosa és que
clar,
contestat...
Si ho preguntes, ja, clar...
És com l'amor, si parlem de plenitud o l'amor universal, és molt similar a l'amor personal. Si t'autoqüestiones, estic enamorat? La resposta és immediata, no.
No, clar, no. Això és una cosa que no cal que ho preguntis a ningú. Clar, sí,
tindràs carinyo, tindràs respecte...
Sí, t'agradarà aquella persona, sí.
Però estar enamorat és una sensació que tens.
I tant, i que no cal que t'ho digui ningú.
Jo te la puc explicar, jo puc dir, home... M'elaboraste amb la cara, Marc. Explicar-la és una sensació, la sensació d'enamorament. Una altra cosa és carinyo. Eh?
Sí, sí.
La sensació d'enamorat, jo sempre la comparo, tu també tens fills, amb la relació que tu tens amb el teu fill.
Esclar.
Aquesta és la sensació d'amor més pur. D'amor més pur, que diuen els castellans.
Sí, sí.
I aquesta sensació la tenim, punt. Has pot descriure?
Hi ha alguna fórmula per ser feliç, Jordi?
Mira, aquesta és com la fórmula dels canelons que em vas donar fa un mes.
Van quedar bons, per cert.
Van quedar genials. Però, clar, la fórmula dels canelons, cada un, tu preguntes a tothom i tothom et diu... Em sento amb la fórmula que em va donar el Marc, perquè si no la gent em torna boja. Que si els canelons a l'inversa de l'Eduard que va vindre al Nadal. Que si el que em deia la meva mare. Però una vegada que és la fórmula... La vaig aplicar. La manera en què l'apliquem ja no és la mateixa. Segur que els meus canelons van sortir diferents dels teus.
Sí,
el punt de sal, el punt de cocció, si li posava més pebre o menys pebre...
Sí, inclús amb la cassola que ho cous... Clar.
I, per tant, si ens diguem per una fórmula de felicitat, dius... Sí, llegirem llibres. Mirem a cursos de creixement personal. Mirem a missa. És una fórmula que és personal i transferible. Què vol dir? Que jo tinc la meva, tu potser utilitzes la mateixa que la meva, però els components ja són diferents.
Doncs
en lloc de ficar-li 10 grams de sal, li fiques 15.
Esclar.
Ja està bé diferent. Per tant, jo sempre dic, no hi ha fórmula de felicitat. El que hi ha és potser una sèrie d'eixos, d'aspectes que jo crec que estem de complir, estem a meditar o estem pau en tu mateix, generar hàbits saludables, no solament a l'hora de menjar, a l'hora de fer esport, a l'hora de fer activitat, a l'hora de relacionar-te amb la gent, jo crec que això és bo. Uh-huh. Després, hem de ser conscients que carreguem una motxilla de creences,
sí,
i aquestes les hem d'anar eliminant, si volem o no, però és una motxilla. Clar, si tu estàs acostumat a portar una motxilla de 50 quilos i no te la treus mai,
malament,
per tu és el teu estat natural.
I tant.
A la mitja treus 4 quilos, doncs vaig pillor. Clar. I si te'n treus 40, doncs vaig molt bé. Però com ja estem acostumats a carregar 50, no notem la diferència.
Llavors,
al moment que prenc consciència que hem de treure aquestes creències, llavors, per mi, són els meus eixos. I anar treballant en paral·lel aquestes tres coses. Amb algunes avances més ràpid, amb altres avances més lent. Però una fórmula. Jo, per mi, totes les fórmules són iguals. És a dir, tots els canelons són bons.
Sí, clar.
Si fan amb amor. Els canelons són bons.
Sí, sí, perquè... Si
que cada posa... canelo és diferent.
És diferent. Sí, perquè si el que hi poses és bo, doncs t'ho podràs menjar bé, serà bo. Ara cadascú, clar, fa la seva tècnica i tot varia el gust, com dius, sí, sí. Tens tota la raó.
Perquè jo puc seguir el catàleg i els llibres del senyor Ferran Adrià i a mi no surten les coses igual. I al final dius, no.
Clar.
Jo agafo els ingredients, el menú que em posen, i a partir d'aquí doncs deixo a la meva pròpia improvisació a veure què és el que surt.
Jordi, tu creus que hi ha persones que de tant buscar la felicitat s'obliden de ser feliç?
Exacte. És a dir, la societat d'avui en dia, i aquí les xarxes socials jo crec que m'ajuden, ens dediquem a comprar màscares. Diguem-li màscares, diguem-li personalitat, diguem-li estil. I ara ja molt imposada la màscara de la felicitat. Això és una màscara. Si algú em diu, soc feliç, dime, per què m'ho dius? T'has obligat a ser feliç. És una màscara. L'important és treure'ns les màscares i en moments, per les raons que siguin, doncs que som molt més vulnerables que altres. Llavors, la felicitat, el que no m'ha dit és convertir-se en una màscara, en un efecte moda, que avui està molt bé i demà ja ens oblidem. Mm-hmm. Jo t'explico un detall, una conversa que avui he tingut amb un alumne. Em truca, Jordi, podríem parlar? Sí. Un problema, un conflicte amb un treball de grup. Uh-huh. Me l'explica i tot era, o la culpa era de altres. Perquè, clar, jo he hecho todo mi trabajo, lo he hecho bien, y los otros no he hecho nada.
Carai.
I vaig dir, perdona, tu eres religiosa, sí. Y además rezo cada día, ¿vale? Pues esta es la razón de ser de cuando rezas. Por rezar el fin de semana está muy bien, pero intenta hacerlo durante la semana.
Clar.
¿Qué me quieres decir? ¿Qué diferencia entre tú y la persona que tienes el conflicto?
Ella es treu totes les culpes, ja.
Desde el punto de vista de lo que dice la religión católica. ¿Qué diferencia hay? No, que todos somos iguales. Pues empieza por ahí.
Es clar.
Rezar cada día, si después no lo aplicas, sí, cuando realmente tienes un conflicto,
i tant.
¿De qué te sirve?
Sí.
Hòstia, m'he hecho. No he dit, hòstia, perdó.
No.
Pues tienes razón, profesor. Claro, me lo aplico como un mantra, pero sin ser consciente que tiene aplicación diaria, claro.
Sí, señor.
La religión es que tiene muchísimas cosas que podemos hacer día a día, pero solo el hecho de rezar, pero no aplicarlo, la angustia la tienes igual, entonces aplícalo. Vale, lo voy a hacer, profesor. Ya me ha enviado un WhatsApp, me ha ido perfecto.
Veus.
¿Cómo ha solucionado el problema? Nada. Hemos quedado,
veus,
hemos dado 5 minutos con la persona, solucionado el problema.
Ya no estoy con prou.
Tenim eines, y eines en tenim 50.000. No, és a dir, a través de la religió, a través de mantras, a través d'actituds que aprenem davant de la vida.
Sí, sí, cadascú la que li vagi millor.
Exacte. T'he d'agafar allò que el que se'n diu ara vulgarment. Tot el que no resona, pues allò que em va bé, ho agafo. El problema és que...
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 2131 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Entrem a la recta final parlant amb el senyor Jordi Vilajosana, doctor en administració d'empreses i professor d'universitat i emprenedor social, pioner a la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Bé, doncs, Jordi, depèn d'alguna cosa ser feliç? De què depèn la felicitat?
A veure, l'únic responsable de la felicitat... És una opinió meva, eh? L'únic responsable de la felicitat personal som nosaltres mateixos. Volem ser feliços? Endavant. No volem ser feliços? No ho sent. El problema que tenim és que dubto que ningú digui no vull ser feliç. Ningú diu vull ser un infeliç. Tothom diu no, vull ser feliç, però... I al moment que fiquem en aquest però, estem anul·lant, és un tema semàntic, eh? Estem anul·lant la felicitat. Però, clar, amb la vida que porto, la meva dona m'ha deixat, o m'han despedit de la feina, o mira els meus pares que grans són, o mira la pandèmia, que tot això és un desastre, o... Però sempre trobem peros. No, la felicitat és depèn de nosaltres. Que la puguem tindre o no, que hi ha circumstàncies que dius, com pot ser feliç una persona? Pues jo he estat a Perú amb nens petits que pràcticament tenien problemes per menjar i els hi veus una cara de felicitat espectacular. Jo me'n recordo que van comprar uns pans i els hi vam regalar. I la cara que tenien aquests nens, ben feliços res. Això sí, no tenien mòbil, però jugàvem amb el que tenien a mà.
Això m'ho vas explicar i vaig quedar parat quan m'ho vas explicar, sí senyor.
I infeliços no se'ls veia, se'ls veia content, rient, vam estar un rato jugant amb ells, em preguntaven per què viene aquí, si seguro que en Espanya s'està mucho mejor. Vull dir, no entenien el turisme, i el turisme no és un poblet a 4.500 metres d'alçada, allà al costat de Cusco, a la muntanya de Colores. I era un poblet que dius, si jo vull ser com aquesta gent, sense res, eren feliços. Aquí ho tenim tot, i els despatxos de teràpies cada dia funcionen millor.
Sí. Jo penso, Jordi, que segurament no podrem saber mai, no sé, què penses tu, no podrem saber mai el que ens hem perdut buscant la felicitat. No crec que ho puguem saber mai, això.
Jo crec que molts de nosaltres estem perdent tota una vida. I jo me recordo quan el mes de març va entrar en pandèmia, en xarxes socials comentava que a mi se m'havia donat una segona oportunitat. Molts amics se'm van enfadar amb mi i em diuen, Jordi, com pot ser que digues aquestes coses amb la quantitat de gent que està morint? I som molt respectuosos amb la vida i amb la mort, però a mi la pandèmia m'ha donat una segona oportunitat per descobrir la importància dels petits detalls i de la importància del temps que estem aquí. Llavors...
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 2131 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, Jordi, doncs ens veiem la setmana vinent. El rellotge no para. No. És feliç, però no para, Jordi.
Exacte.
Fins al divendres que ve. Bon cap de setmana.
Vale, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per dilluns a les 5, a Temps de Benestar. Dilluns tenim l'hora de la Fundació Puigverd, sempre amb temes de salut. Us esperem. Adéu-siau.